Nadal.
Ràdio Estel i la parada d'en Carles premien el teu pessebre. Sortegem 7 figures diferents entre tots els que pengeu al Facebook una foto o un dibuix del vostre pessebre amb el hashtag Coixinet Ràdio Estel. El sorteig serà el dia 21 dins de la fórmula Estel. No te n'oblidis, una foto o un dibuix del teu pessebre al Facebook amb el hashtag Coixinet Ràdio Estel. I recorda, la parada d'en Carles la trobaràs fins al 23 de desembre a la Fira de Nadal de Mataró i també a la venda online de pessebres.com. Esperem les teves fotos i dibuixos.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Àlvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Pernil ibèric, delícies de salmó, melós de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema. Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Aquest Nadal, el programa Tots Som Iguals i Ràdio Estel premiem la teva fidelitat. Sortegem 25 ràdios de butxaca analògiques, les de tota la vida, entre tots els que encertin la següent pregunta. Quin dia de la setmana i hora s'emet l'espai Tots Som Iguals? Envia la teva resposta a totsomiguals@radioestel.cat i participa-hi. Tens temps fins al 31 de desembre.
Ràdio Estel.
Tres minuts que passen de 2:15 del matí. La fórmula Estel es transforma en fórmula Lissan, amb Albert Lissan. Què tal, Albert? Bon dia, bona setmana.
Molt bon dia, Mercè. Bona setmana.
Què tal, com estàs? Com ha anat el cap de setmana?
Molt bé, relaxadet, tranquil, amb molt de fred, perquè és veritat que feia sol i enganyava, perquè l'aire era glaçat. Et fiaves del sol, miraves per la finestra i deies, ai, que bé. Però quan estaves al carrer, jo no sé a Barcelona, però almenys al Maresme, un fred que pelava.
Es nota, es notava, que l'hivern ja està a punt d'arribar, justament al dia de les eleccions. Doncs és el dia que hi ha el solstici d'hivern en què ens posem ja...
Jo semblava una planta, anava buscant el sol a la que em tocava una zona d'ombra tiritant, literalment, eh?
Albert, haig de confessar una cosa. Abans d'entrar, m'he trobat pels passadissos de Ràdio Estel a l'Edu. Sí. I m'ha preguntat, què li preguntaràs a l'Albert? I li he comentat i em diu, no, Mercè, aquesta pregunta no li facis. Per tant, Edu Montante, o sigui, tu mismo, pregunta-li a l'Albert el que vulguis.
Perquè... A veure, he estat tot el cap de setmana buscant una pregunta.
Sí, però a mi em pot preguntar el que vulgui, la Mercè.
Sí, a mi m'agradaria preguntar-te, Albert, si ets més a llimonada o taronjada.
Jo, ni una cosa ni l'altra, perquè no m'agraden els àcids.
Ostres.
Veus?
Veus? Ara hem conegut algo més d'Albert Lissan. Ets més dolç, no?
Tampoc et pensis, eh? És que sóc raret amb això. Sóc de Coca-Cola a totes hores i sé que és dolent. Bé. Però com que no puc prendre cafè perquè em senta fatal, sóc de Coca-Cola al matí, al migdia, a la tarda, i ja sé que no pot ser. Però vaig combinant la Coca-Cola amb i sense cafeïna, com els nens.
Perfecte, Albert. Albert Rissan. Tu ets de taronjada?
Sí.
Sí. Ja es nota, ja.
Sí.
Jo de les dues.
El Sergi San Pedro és de llimonada, perquè és més àcid.
Sí, el Sergi San Pedro, segons com s'aixeca, directament és un bitter cas.
Sí, sí.
Con pollito, con conejo...
Per cert, Albert, avui us deixo a les vies de som el Mario Ramírez.
Sí, un crac, eh?
Ja és un dels més ràpids, podríem dir, de l'acadèmia. Ho deixem així.
Sí, sí, no està nominat, no està nominat.
No està nominat, eh? De moment. Vinga, Albert, que tingueu molt bon programa. T'espero a les 11.
Gràcies, a les 11 en punt tornarà la Mercè Torraga amb la Fórmula Estel. Ara comença Fórmula Lesant.
A Ràdio Estel comença Fórmula Lesant.
I ho fem amb l'Edu Mutante. Molt bon dia, Edu.
Bon dia, macus.
Amb el Miguel Álvarez des d'Algeciras. Buenos días, Miguel.
Buenos días a todos.
Explicábamos que aquí en Cataluña el frío empieza a arreciar. Allí en Algeciras, ¿qué tal, Edu? ¿Todavía vais con manga corta?
No, tanto con manga corta, no.
Vamos, desnudo.
Ya ha empezado el frío aquí también.
Pero ha empezado el frío ya, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Miguel, confiésanos, ¿qué coche tienes?
Un Megane.
Oye, ¿y eso?
¿Qué va?
¿Llevas coche por Algeciras y no hace falta?
Ha puesto fotos en sus redes sociales de su coche.
¿Y qué ocurre?
Este fin de semana. No, que lo expliqué él.
¿Qué ha pasado? A ver, porque código interno aquí no, ¿eh?
No, es que... Pero que no es mi coche realmente. Uy. Es una foto de un Megane.
Sí.
Y pone, al lado del nombre del coche, pone, a cubatas no hay quien me.
Ah, ya, pero no eras tú.
No, mi coche, ni mucho
era más. Una foto que has hecho, muy bien.
No.
Vale, ya contaremos la historia en otro momento. Venga.
No, pero que no es mi coche, de verdad, realmente.
Ya lo sé, hombre, pero es que aquí está Edu chinchándote, tío, no lo ves. No le sigas el juego, Miguel. En fi, a la producció tenim el David García, el Sergi San Pedro i a la Kira Sánchez, director comercial Diego Santiago. Avui al control tècnic ens ho deia la Mercè, el gran Mario Ramírez. Comencem!
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, motor de progrés econòmic i social, patrocina la notícia positiva del dia.
Doncs compte, perquè un mestre espanyol, que és MAC, ha estat triat entre els 50 candidats a millor professor del món. Xuxo Ruiz Domínguez, professor de primària de Sevilla, utilitza constantment trucs de màgia per ensenyar als seus alumnes i ha estat inclòs entre les 50 candidatures preseleccionades per guanyar el Global Teacher Prize de 2018, considerat com el Premi Nobel de l'Ensenyament. I ens agrada que hi hagi professors que arrisquin i que facin les classes agradables, innovadores, com aquest professor que tant de bo guanyi, és MAC i aprofita la màgia per fer les classes entretingudes. Xuxo Ruiz Domínguez, la notícia positiva del dia d'avui.
Al Consorci de la Zona Franca de Barcelona sumem esforços per multiplicar resultats. Les imatges del dia.
Doncs avui qui em marcarà el número d'imatges que tenim per comentar és el nostre tècnic i cuiner del Fórmula Lesant avui, Mario Ramírez. Així que quantes tenim avui, Mario? La primera quina és?
Imatge 3.
El vi, atenció, més car del món, és espanyol, Bertín Osborne, i costa 25.000 euros. S'elabora a Pedroñeras, a Conca, i només surten a la venda 150 ampolles. El celler d'Hilario García assegura que és el més car del món perquè realment s'ho val. A Estats Units, una d'aquestes ampolles ronda els 45.000 euros. Vostè, d'aquestes ampolles de 25.000 euros, a casa seva, de les 150, en té 138, Bertín Osborne.
Fenómeno, mira, yo te voy a decir una cosa. Bueno, dice que en Estados Unidos es más caro aún, ¿no?
Sí, en Estados Unidos 45.000 dólares por botella, pero
bueno,
digo...
Bueno, yo tengo amigos, Fenómeno, que son capaces de ir allí a comprarlo y todo, ¿eh?
Sí, solamente
para que le cueste más caro.
Por esnovismo, pero digo que de las 150 botellas que hay, usted tiene 138, sí, quedan muy poquitas para el resto.
Yo he dejado 12 solamente para que alguien la pruebe.
Y de las 12, 10 las tiene Antonio Banderas, que ahora mismo acaba de llevar una botella... a casa de una de esas celebridades con las que desayuna cada día. Eso me cuentan, Antonio Banderas.
Bueno, buenos días. Pues mira, estoy hoy desayunando, aquí me encuentro, estoy en casa de Woody Allen, y estamos aquí, ¿no?, desayunando.
Estamos juntos.
Y le ha traído la botella a Woody Allen.
Le he traído una botella, sí.
De 45, me ha traído una botella.
De 45.000 dólares, ¿eh? ¿Se la están pimplando para desayunar?
Sí, para desayunar con unas tostadas, y esto entra maravilloso, ¿no?
¿Y hay alguien más en casa, tostadas, Antonio, o no?
Bueno, sí, está Johnny Depp. Sí, Johnny Depp está por aquí también. Está Jackie Chan.
Caray. ¿Y todos van a probar una sola botella?
Es curioso, porque a Jackie Chan le gusta el vino peleón.
Curioso, bueno, sí. En fin, que segueixi vostè amb els seus esmorzars. Gràcies, Antonio Banderas, ¿eh?
No, hombre,
Oye, un momento, estáis hablando de vino y a mí me pasó, Edu, el otro día una cosa terrible.
¿Qué le pasó?
No, si te lo escribí por WhatsApp, pues que no lo has leído en mi WhatsApp.
Sí, pero me hago un poco el loco para que lo explique.
Bueno, pues que el otro día me pedí un Ribera en un restaurante y no sabe lo que me sirvieron.
¿Qué?
De todo menos un vino bueno. Yo creo que eso era un Kiko Rivera, porque un Rivera desde luego no lo era.
Claro.
Eso era malísimo, de verdad, ¿eh?
¿No? Claro, porque el Kiko Rivera es el peor de los Rivera.
Es el peor de los Rivera y es el peor de los vinos. De verdad que era espantoso, ¿eh?
Ay, pues yo me pedí este vino el otro día y le tuve que echar gaseosa.
¿Ah, sí?
Sí, porque este de las Pedroñeras de Cuenca es de denominación de origen La Manchuela, que es un vino como más, un poco más fuerte. Entonces le tuve que echar un poco de gaseosa para rebajarlo.
¿Pero cómo le echa a un vino de este, vamos, de 45.000 dólares o de 25.000 euros aquí en España? ¿Cómo le echa gaseosa?
Que valga lo que valga, pero mire, si está un poco fuerte, pues hay que rebajarlo con un poco de gaseosa.
Pues entonces lo hace con otro vino, no con este, ¿eh?
No sé si esto es buenos modales, echarle gaseosa al vino o...
Pues hombre, yo diría que no, José.
Hombre, yo creo que no, ¿eh?
Ah, mira, si está aquí Marta González.
Sí,
claro,
por
también
eso,
nuestra profesora de protocolo.
Yo creo que tampoco.
Que nos lo diga, digui la Marta. Amb un vibó, Marta, fa mal als ulls, no? Si li fiques una mica de gasosa o...
Els ulls i el paladar.
Ah, sí?
Sí, clar, home. No se li ha d'afegir res a un bon vi.
Tot i que un cosí meu, que és molt sibarita, va inventar el Calimocho Premium. I ens deia que ja sap que molta gent considerava que llançar-li Coca-Cola al damunt d'un vi bo era destrossar-lo, però ell deia, a mi m'agrada el Calimocho i, evidentment, amb un vi bo, el Calimocho també és més bo. Aleshores, la seva teoria també s'aguantava. A mi em va arribar a convèncer. Sí? Calimocho Premium, li diu.
Bueno, pues, em sembla molt bé. Si t'agrada la Coca-Cola i t'agrada la barreja aquesta, pues perfecte.
Jo t'ho dic, de veritat, sí? Edu, tu provaves el Calimocho Premium i provaves un altre Calimocho que havia fet amb un vi de batalla i no tenia res a veure, eh?
Home, i tant, clar.
Home, això és com la sangria. La sangria no s'ha de... És amb un bon vi i fruita només, no s'ha de fer res més, no s'ha d'afegir res.
Res, ¿eh?
Res.
Bon vi, fruita
y ya está.
Diga, Arguiñano.
Familia, mira, yo he hecho un pollo con Calimocho Premium. ¡Guau! Esto está riquísimo.
Eso se sale del mapa, ¿eh? ¡Guau! Anem a la següent imatge, que avui en tenim tres. Som-hi.
Imatge 2.
Zara, i atenció, el vestit de Los Payasos de la Tele. L'actriu Mònica Aragón, que és la filla de Fofito, ha ironitzat sobre el disseny de la marca d'Inditex a les xarxes socials. Diu, muy originales los diseños de Zara. Teniu les fotos, oi?
Sí.
Señores diseñadores, en mi casa tenemos este diseño también en azul. Y con más solera. Es exactamente igual.
Sí, bueno, la verdad es que es increíble.
Al que portaban los payasos de la tele, Boris. Es el mismo diseño.
Sí, bueno, yo estoy pensando para Nochevieja, pues bueno, comprarme un vestido de estos pues para ir a una fiesta, que voy a un cotillón que de estos que van un montón de gente y bueno, pues ser un poco más original, pues igual me compro como una especie de camisón de estos que llevan los payasos de la tele y cuando llegue ahí al cotillón pues gritar ¡Cómo están ustedes!
Oye, os digo una cosa. Antes se veían personas disfrazadas de payasos de la tele y los niños se compraban el disfraz de los payasos de la tele, pero ahora mente solamente veo niños disfrazados de payaso, pero no de la tele. Van todos de Iz.
¿De quién?
Iz.
¿Quién es ese?
Ah, será It, ¿no?
Gijón
decimos Iz. Es verdad que utilizan más el otro disfraz los niños y es preocupante, ¿eh? Sí. Bueno, buena reflexión, Iván.
A mí me gusta más pues, la patrulla canina.
Cuando, no, el que és cert és que crida l'atenció que s'hagi donat compte una de les filles de la família Aragón. Marta González Peláez, perquè sí. És que els ha deixat realment en evidència. És talment igual el disseny.
Home, clar, és que la filla està mal acostumada i suposo que haurà vist a internet o a les botigues de Zara i ha dit, escolta'm, han copiat, no?, el copyright per la família Aragón.
És que els hi falta el barret i les sabates aquelles zapatroncos i que diguin sí. Com estan ustedes.
Eran los reyes. Eran los reyes de
què?
De los payasos.
Peñafiel, ¿cómo
los
que?
Los payasos de la tele eran los reyes.
Se acaba de levantar, sí. ¿No?
Eran los reyes de la tele.
De la tele.
Sí, sí, sí. Exacto. Pero por desgracia ya no se hacen programas como ese, ¿eh? Insisto. Y lo que dice Iván tiene mucho sentido. Sí. Antes los niños tenían como ídolos a los payasos de la tele y ahora tienen como ídolo a IT, que no creo que sea lo más recomendable.
No.
¿Eh?
No. No,
pero, en fin, ha cambiado la sociología del país. Anem a la última imatge del programa d'avui.
Imatge 1.
Atenció, ¿eh? Perquè l'última pel·lícula de Star Wars es converteix en el segon millor estreno de la història del cinema.
Ostres.
L'última pel·lícula de Star Wars, que ens va dir l'altre dia Xavi Granda, que si no havies vist les primeres, ja no calia anar perquè no t'enteraves absolutament de res.
Mm-hmm.
Bueno, buenas noches, dígame. Tengo que aparecer de nuevo, soy Carlos Pumares, me había prometido no salir en este programa porque me caen todos ustedes fatal.
¿Pero qué le hemos hecho? Si solo ha venido un
pues
día.
Pues caerme mal, porque los comentarios que hacen no tienen gracia, porque ustedes son unas personas que van desobraditas todo el día y la gente no es tonta.
¿Pero quién?
Y, no, todos los de este equipo. Y, en especial el señor Lezán, que hace muchos años ya que me cae mal.
Ah, bueno.
Pero bueno...
Hombre, eso no es así.
Sí, hombre, no es verdad, pero si yo le llevaba a usted en coche y, vamos, nos sí. Hemos llamado.
¿Y no iban a mercerías?
Bueno, ha dicho, ha hablado en pretérito. No, pues hable en presente, ahora no me cae bien. Bueno... Tendría que hacer bueno, una reconciliación quiere? Como con Bertín y Arevalo sí. Y haré una comida o algo.
Bueno, deje de faltar bueno, a la gente bueno, y explique en fin, qué es lo que quiere.
La película de Star Wars no es más que una sucesión de efectos especiales como fue la primera, la segunda, la tercera y la cuarta.
Sí.
La gente va al cine porque duran mucho las películas, porque las palomitas de bolsa grande solamente te las puedes comer con una película larguísima y al final la gente mira lo que dura la película y no la película. Y si la película es muy larga, la gente va al cine, aunque no entienda nada. Porque sales de ver la película y le preguntas a la gente qué ha visto y sí. Que te explique la película... Sí.
Tranquilo.
Y no te la saben explicar, pero les da igual porque se han acabado todas las palomitas.
No, tranquilo.
Bueno, pues igual es una teoría. O sea,
sí,
te compras la bolsa grande, sabes que con una película de hora y media no te la vas a acabar, pero con una película de dos o tres horas sí.
Pero
esa es la teoría de Pumares.
¿Pero quién se acaba un bol de palomitas grandes? Yo no, yo tengo que comprarme el pequeño
las
porque me agobio.
Las mejores películas eran las mías, con Fena Ostezo, ¿eh? los Vingueros, Yo hice Roque 4, peliculones.
Però escolti una cosa, Pajares, la gent desmereix molt aquest cinema de Pajares, d'Esteso, d'Ozores, que jo defenc, perquè, entre altres coses, és l'únic gènere autòctona del cinema espanyol.
Sí, sí, sí.
Tu penses en un gènere pròpiament espanyol i solament està este, eh?
Sí.
El ozorismo, el landismo o el pajarismo, llámalo como quieras.
Y el López Vázquezismo.
Claro, todo esto entra dentro de este género.
¡El señorito no está!
Bueno, pues voy a intervenir una última vez y me callo, porque
sí.
Por una vez habéis tenido razón. Porque ustedes ven ahora las series de La que se avecina y Aquí no hay quien viva y compañía,
oye,
que beben directamente de este cine del que estáis hablando sí. Y todo el mundo dice que es maravilloso. Sin embargo, ves esas películas y las desmereces. Pues no, señores, es lo mismo una peli de Ozores y Pajares y Esteso que ver un capítulo de La que se avecina.
Pero esas películas eran buenas, Buenas.
Ahí Coque tiene un poquito de razón, porque los argumentos que nosotros tenemos en nuestras series son muy parecidos a esas películas. ¿Para qué vamos a negarlo, Coque?
Sí, es verdad, la verdad es que sí. A mí me gustan más las películas, ¿eh?
Uy, Coque...
Si us plau, una mica d'ordre. Arriba un dels moments més esperats del programa. Arriba el desinformatiu mutante, el medo mutante, que es transforma ara mateix...
En
Matías Prats.
Coque.
Endavant, Matías, quan vostè vulgui.
Saludos a los oyentes de este desinformativo mutante que arranca con los titulares breves, que como lo que queda de año, también es breve.
Doncs anem amb la primera notícia, quan vostè vulgui.
El astrofísico Benjamin Montesinos sobre si el hombre volverá a la luna en la era Trump. Es imposible hacerlo, aunque aseguro... que a más de uno le gustaría mandar a Trump a la luna y que pase allí lo que queda de su era.
Més cosetes.
Detenida una mujer de 93 años por no pagar el alquiler. Al parecer dejó de pagar porque creía que iba a fallecer pronto. Se podría decir que la muerte tenía un precio. La policía interviene en un estreno de Star Wars en un cine de California para calmar a fans indignados con fallos técnicos en la proyección. Muchos le dijeron a la policía quién era su padre. Antonio Banderas lleva más de 4 días sin dormir debido a los diferentes desayunos que protagonizó el viernes en este programa. Como diría Antonio García Ferreras...
Tenemos conexión con Antonio. Antonio Pastor, conectamos con Pastor. Antonio, ¿tenemos conexión?
Sí, buenos días. Soy Antonio Pastor, aunque ya no sé ni quién soy con tanto café. Acabo de llegar a casa de mi amigo Enrique San Francisco para hacer el último desayuno y me está explicando Enrique, con quien trabajé en aquella película con Harrelson Queen Weekend en Massachusetts, porque tiene los ojos así. Cuéntanos, Enrique, cuéntanos un poco.
Bueno, pues, francamente, la verdad es que, pues bueno, cuando nací, pues, bueno, la palmada, el médico, pues, en vez de darme a la espalda, pues, me la dio en otro sitio y así me quedé. Y luego va mi madre y me pone de nombre San Francisco, con la cara que tengo de JB.
Pues muchas gracias, compañero. Vamos con Gloria Serra.
¡Uy! Gloria Serra, de nuevo.
Efectivamente, bienvenidos a mi sección, El Minuto de Gloria. ¿Se han fijado? Están en todas partes. Hablamos de los Papá Noeles que se cuelgan en los balcones y que simulan que suben una escalera. Pero detrás de estos encantadores detalles navideños hay toda una mafia de adornos con los que trafican en bazares y tiendas de barrio con el fin de expandirse por todo el mundo y sembrar la tranquilidad y la estabilidad que yo no quiero. Porque yo quiero que todo el mundo esté siempre alerta, intranquilo, lleno de dudas. Seguiremos informando aquí en El Minuto de Gloria.
Uy, no sé qué es más catastrofista, ¿eh? Si usted o el otro, ¿eh? O Pedro Piqueras. En fi, que dèiem que tenim ja Villancico. Villancico que ha fet Edu Mutante, que ens agrada molt i que ens agradaria que escoltéssiu tots seguits perquè, l'anem aprenent, ¿eh? Gràcies, Edu, per la cançó, perquè a mi em sembla xulíssima, ¿eh?
Res, home, l'únic que vull agrair al cor que m'ha acompanyat en aquesta cançó.
Molt bé. Doncs el coro tela, ¿no?
El coro.
Telita. En fin, vamos a escucharlo. El villancico de Fórmula Lesa.
El coro de Millennials.
Llega la Navidad y hay muchas cosas en que pensar. Hay que sacar las luces que a saber dónde estarán. Tu madre compra el marisco con bastante antelación, pero que nunca falte el buen humor. Montaremos el árbol y sacaremos el turrón. Si llevas algún décimo, la lotería mola un montón. Y si tienes niños, la Navidad sabe mejor. Pero que nunca falte el buen humor. Nosotros te deseamos que el año viejo sea un borrón. Y estamos cada mañana para hacértelo mejor. Sal a la calle y grita feliz Navidad. De parte de los que hacemos Fórmula Lesan. Una copita de vino, todo sabe fenómeno. ¿Dónde estará CR7 en el año 2018?
Lo tengo aquí anotado, Josep, en el pantallón, por favor, puro fútbol.
Pero que nunca falte el buen humor.
Mis deseos para el año nuevo, becario Shikira, aquí no.
Yo pido una camisa nueva que absorba todo el sudor, joder.
Que desaparezcan del fútbol los chubuteros.
Pero que nunca falte el buen humor. Nosotros te deseamos huevos cada mañana para hacértelo mejor. Sal a la calle y grita feliz Navidad, de parte de los que hacemos Fórmula Lesán. Llega la Navidad y hay muchas cosas en que pensar. Que Sergi y San Pedro mejore ya su catalán. Y que nuestra Laurita llegue al menos puntual.
Y que Du Mutante deje de cantar.
La influencia del hormiguero.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Escolta, sensacional, ¿eh?
Va, en serio, esto.
¿Habéis tenido... Fantàstic, eh? Permeteu-me que interrompi. Fantàstic, no, no, eh? Us felicito.
Estoy hablando yo como crítico musical.
No, perdone, usted puede hablar lo que quiera y después hablaremos de su programa, pero está muy bien. Este villancico es muy alegre y nos define bastante bien. Salen imitaciones, habla del programa. ¿Qué problema hay?
Si estuviéramos en el siglo V, los echaba todos a la hoguera.
Ah, ¿por qué, Risto? Pues usted es muy envidioso, oiga.
Han desafinado.
Porque nos ve alegres. ¿Y qué más da que se afine y se desafine? Si lo que importante es cantar un villancico y cantar el máximo número de gente posible.
No sé, me ardían los oídos.
Pues mire, Risto, usted quédese con su tristeza y su mala leche y a nosotros déjenos disfrutar de cosas como estas. Porque yo creo que... Marta González Peláez, igual soc molt tradicionalista, però jo crec que s'ha de seguir fent, que els nens cantin villancicos, que els nens, a mi és una cosa que m'encanta quan anem a casa d'algun familiar, doncs llegeixin el poema, perquè això és una cosa que jo me recordo que a mi m'encantava fer. Quan aprenies el poema al col·le i el llegies a la taula, home, i sempre et queien en aquells moments unes pessetilles, i ara uns eurillos, oi? Sí. Marta, però aquestes tradicions no s'han de perdre, són
les
nostres.
Les tradicions no s'han de perdre, mai, perquè és la història nostra, és el punt de referència nostra. Llavors, canviar les coses... Està bé l'evolució i fer algunes modificacions, algunes innovacions, però mai l'essència de la tradició, mai.
I, per exemple, ja sé que hi ha la polèmica cada cop més extesa, no?, de Reis o el Pare Noel. És a dir, a nosaltres, de tota la vida, la nostra tradició ens ha indicat que hem de celebrar els Reis, el Dia de Reis. Vull dir, amb la caravana dels Reis, quan venen, quan els escrius la carta, quan et senten a sobre, quan et donen caramels. Vull dir, sí, està molt bé que molts també vulguin gaudir del Pare Noel, el Pare Noel, perquè arriba abans, perquè els nens tenen més dies per jugar, però jo segueixo sent de la tradició de tota la vida, Marta, de Reis, que és igual, et queda un dia i mig per joguines i després tota la vida per disfrutar-les.
Clar, però... i a més, és que si és aquell dia, és aquell dia. Vull dir, si això és com a l'aniversari, un neix aquell dia, no? Doncs, oi que no canviem segons l'aniversari? Tu no el canvies.
No,
és que m'hagués agradat néixer el mes de juliol i nascut el mes de gener. Home, mira...
I la gent és molt rància. Què diu el protocol? Perquè si hi ha molts nens que han après el poema i el dia de Nadal el volen recitar, jo trobo que tots ho han de fer.
Clar que sí.
No
que
només
s'ha de... A més, jo penso que això és maco preparar-lo i assajar-lo. Hi ha molta gent que diu que això és una cursileria, no? Jo penso que no, que és una cosa maca. A més, és una cosa de molta... molt arrelada en la nostra cultura, perquè és una cosa cultural, més que religiosa, cultural, perquè la gent a vegades confon, eh? I la nostra cultura diu això. I llavors jo penso que s'ha de seguir, i la tradició s'ha de passar d'uns als altres. Si no, ens quedem sense punt de referència.
És que és veritat que molts cops hi ha com una espècie de crítica ferotge cap a la tradició,
sí.
No? Perquè sí, perquè aquí estem en una societat on es critica tot, però els que tenim família, tenim nens, sabem que aquests moments s'han de gaudir.
Clar.
I segur que quan nosaltres érem nens ho esperàvem, no?
Sí,
clar que
jo
sí.
Jo feia també això, eh?
Sí.
El poema, Edu,
sí,
eh?
Sí.
Amb guitarra o sense? Perquè clar, tu ja petit ja tocaries la guitarra.
No, sense. La guitarra vaig començar als 20 anys.
Ah, bueno.
20-21.
I continuaves recitant el poema o no? Perquè clar, la tradició diu que ha de ser el més petit de la família. Si eres el més petit de la família...
No sóc jo.
No? Bueno,
amb però sí que ho feia, sí que ho feia.
Sí, clar, sí. Jo me'n recordo també, jo sóc la petita de la meva família, jo me'n recordo que em posaven en un taburet, perquè clar, com que era petita, i llavors recitava, i llavors bueno, doncs era una cosa maca, un moment molt maco del Nadal.
Mm-hmm. Eh? Sí, a més, després et caien, doncs, no sé, 20 duros o
sí.
El que fos, 1.000 pessetes, no sé, sí. Depèn de la família.
Pessetes era molt, no?
Sí, clar, home, 1.000 pessetes...
Doncs escolta, amb aquests records i esperant que aquestes tradicions no es perdin per les anglosaxones, sí, nosaltres donarem pas al Borja de Maria, perquè arribaran les 10, arriba, sí, el moment de saber quina és l'actualitat i després tenim tertúlia esportiva i la Marta González Peláez i moltes sorpreses més, eh? Però abans, Borja de Maria, molt bon dia.
Bon dia, Albert, què tal? Bona setmana.
A puntet d'arribar a les 10 del matí, què ens expliques, quines notícies destaquem avui?
Doncs mira, comencem per dues notícies de Madrid. La policia ha detingut aquesta matinada a un home a la localitat madrilenya de Majadahonda com a presumpte integrant del grup terrorista Daesh, segons ha informat el Ministeri de l'Interior. El detingut és un jove de 19 anys, nascut al Marroc, però nacionalitzat espanyol, que des dels 16 anys havia experimentat un procés de radicalització. I continuem a Madrid, perquè l'alcaldessa, Manuela Carmena, ha destituït el regidor d'Economia i Hisenda, Carlos Sánchez Mato, davant l'anunci d'Izquierda Unida i el mateix regidor, que avui s'abstendrà del ple extraordinari en què es preveu aprovar un nou pla econòmic financer per complir amb la regla de despesa. Carmena ha nomenat el nou regidor d'Economia i Hisenda, que serà Jorge García Castaño. I ja tenim la xifra definitiva de la Marató de TV3, la 26a edició dedicada a les malalties infeccioses, ha tancat amb més de 7.200.000 euros de recaptació. Elena García Melero va conduir aquest programa de TV3, en què hi va haver, també durant el dia, més de 3.000 activitats a tot el país per recaptar el major nombre de diners, però també per sensibilitzar la població. I estem molt atents, Albert, a una tancada que s'està produint a l'església de Santa Anna, juntament amb una vaga de fam pels drets dels immigrants. Una desena de persones, unes 12, la majoria immigrants, han dormit per segona nit consecutiva a la parròquia de Santa Anna. Reclamen la igualtat de drets i per protestar contra les discriminacions que viuen. Volen estar-s'hi una setmana i durant aquest temps també proposen fer una vaga de fam.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Si hi hagués qualsevol notícia important, ja saps que pots permanentment intervenir en el programa, d'acord?
Perfecte, ho tindrà en compte, gràcies.
Molt bé, ara uns savis consells i de seguida tindrem la tertúlia esportiva amb tots nosaltres.
Estàs escoltant Fórmula Lesant a Ràdio Estel.
Soy Diego Díez, responsable de los establecimientos de La Dietética. Si os gusta el mundo de la medicina natural y las plantas medicinales, os invito a que me sigáis los martes y los jueves sobre las 9:30 en Fórmula Lesant, aquí en Ràdio Estel.
Per més informació de La Dietètica, truca al telèfon 93 451 66 26, 93 451 66 26 o ladietéticabarcelona.com.
Avui dia són moltes les persones que fan reformes, però molt pocs els que saben fer bones reformes. A Lujodux podem presumir que el 99% dels nostres clients queden totalment satisfets amb la reforma realitzada. Visiteu lujodux.com i llegeixi en les ressenyes els comentaris dels nostres clients. Es convencerà. Lujodux, al carrer de Sants 316, prop de l'entrada de Metro Badal. Truqui al 93 448 1768, 93 448 1768 o visiteu lujodux.com.
La campanya Reis per tothom. Aquest any col·laborem amb Càritas Santa Maria de Pineda de Mar. Els nens de 37 famílies en risc tenen les mateixes il·lusions que qualsevol de nosaltres i volem fer realitat aquestes il·lusions. Per això et convidem a portar-nos joguines noves per tots ells, perquè el Dia de Reis somriguin plens d'alegria. Pots portar joguines per totes les edats, sempre i quan siguin noves. Tens temps fins al 28 de desembre. Aquí, a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Aquest any, Reis per tothom més que mai.
¡Eh!
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea
Antio Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antio Xixona.
Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antio Xixona.
Antio Xixona.
Turrón, turrón.
Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com, al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872.
Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Pros al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
Tertúlia esportiva.
Doncs comença la tertúlia esportiva aquí a Fórmula Lesang. Hem de dir moltes coses. Cristiano Ronaldo, felicidades por haber ganado de nuevo el Mundial de Clubs. Potentísimo torneo en el que el rival...
Faltando... Mucho mejor torneo.
Sí, el rival faltaban 3 o 4 minutos, no sé si viste el partido, Edu, sí. Y no centraba ni balones al área. Y es una cosa que no había visto nunca.
Bueno, pases en corto.
Pases en corto y para atrás. En quedando 3 minutos de tiempo añadido y perdiendo 1-0, el rival, en lugar de centrar pelotas al área contraria, jugaba hacia su portero.
Porque son de nuestro mismo gremio.
Claro, claro. Sí,
¿qué pasa, Guillo? Yo la verdad es que en ese momento pensaba que se estaban esperando al partido de vuelta.
Yo, te prometo...
Si el 1-0 es un buen resultado.
Si se van más del fútbol...
Para nosotros sí, porque luego vamos el valor doble de los goles fuera de casa.
Schuster, ¿usted había visto alguna vegada una cosa igual? És a dir, l'equip està perdent una final,
bueno,
travessa el mig camp i torna a xutar cap enrere en lloc d'intentar centrar pilotes. Nunca lo había visto esto yo.
Sí, pero bueno, yo recuerdo también una semifinal con Pellegrini, el City en el Bernabéu, que hizo lo mismo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, 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 sí. Yo recuerdo creo que fue hace 3 años que
hubo... O sea, que necesitas un gol y juegas contra tu propio portero.
El balón, tocando balón, le faltaba un gol al City y empezó a tocar igual. Incluso creo que quitó al delantero y metió un centrocampista, ¿no?
Yo creo que eran tan malos,
pero
tan malos, Julio Salinas, que dijeron, mira, vamos a irnos con un 1-0, que es mínimamente digno, y que no nos metan otros.
Exactamente, que vieron que era un buen resultado, ¿no? Entonces se dieron cuenta ahí que no tenía nada que hacer. Yo creo que vieron que eran superiores el rival y que no tenían oportunidades, ¿no?
No, que sinceramente no es por desmerecer el torneo, ¿eh? Pero es que eran muy malos. O sea, gremio de Puerto Alegre, muy, muy malo. Es que no pasaba el medio campo. Y eso que decía en la figura Luan, es que Luan no juega aquí ni en segunda división B, ¿eh?
Más, yo conozco gremio de Brasil. Yo
sí.
Soy Roberto Carlos.
Buenos días. Sí, lo sabemos, Roberto, sí.
Más, mira, yo conozco gremio de Brasil. Más principalmente un equipo que puede jugar, puede tocar. Pero sí. Bueno, puede competir con Real Madrid, ¿no? Real Madrid tiene mejores jugadores. El Luan es un jugador para jugar en segunda división española.
No, ni segunda ni en tercera, pero eso no pasaba de medio campo ningún jugador. Muy, muy malos, de verdad. En fi, però si ens entrem en la Lliga Espanyola, el Barça va guanyar per 4-0 al Deportivo de la Coruña amb 3 pilotes al pal de Leo Messi. 3 palos Messi y un penalti fallado. ¿Qué ocurrió?
La verdad que todo esto está siendo un palo para mí, pero es una paradoja, pero es cierto. No, pero bueno, está bien el equipo, ¿no? Seguimos líderes y eso es lo importante, ¿no?
Es que Leo Messi du molts pals aquesta temporada i després, per sort, hi ha un jugador que es diu Paulinho que tots els pals té com un imà a la bota que li van a la seva sabata i directament a la porteria.
La verdad que lo de Paulinho es de traca, ¿no?
Increíble Iniesta, ¿eh? Lleva un montón de goles, pero es que ya ha marcado varios de pelotas que van al palo, rebotan y le van al pie.
Y ojo, ¿eh? Ojo al ver que el equipo de Málaga, el palo le va a dar una placa a Leo Messi.
¿Ah, sí?
Noticia de última hora.
Muy bien, muy bien. I més cosetes, perquè ara hem de centrar-nos en Andújar Oliver i García de Loza. Com pot ser que un cop més Andújar li anulin un gol al Barça, en aquest cas a Luis Suárez, una pilota que havia entrat completament dins la porteria rival?
Bueno, no entra porque no se quiere colar para dentro, ¿no? Estamos siempre en la teoría de la voluntad de cada persona, en este caso del balón, que no quería entrar.
A ver, las maquinitas de Movistar Plus demostraron que era gol, que ha vuelto
era
a pasar
gol,
lo mismo.
Pero como una bota de la raya dentro, es muy complicado. Es una jugada muy rápida, ¿ves?
Ya, ya.
Es como la guantada que pegaba Bruce Lee, es que no se ve.
Fue muy rápida, pero cuando te pasa rápido tres veces en dos temporadas, claro, Suárez se quejaba y con razón, Luis, la pelota había entrado y un golazo de Rabona.
Bueno, la verdad que con lo que me costó hacer la Rabona, solo por eso ya tendría que ser gol.
Sí.
Pero bueno, es un plus.
Yo pensaba que la expulsarían García de Loza a Luis
yo
Suárez
también.
Porque
yo
claro, el árbitro era Mateu Lagoz. Suárez se pasó el partido protestando. Y a Mateu, que le cuesta poco sacar tarjetas, y sabiendo que había un clásico detrás, me extraña que no lo expulsara, ¿eh?
Bueno, para mí cartulina amarilla para Luis Suárez.
¿Sí?
Por supuesto, sí, sí.
Lo hubiera
cartulina
enseñado,
cartulina
¿eh?
Amarilla para Luis Suárez.
Para usted amarilla.
Y cartulina amarilla al colegiado por no sacarla.
Mira, anem al tall 3, al 18-12, de por 2, ¿vale? Perquè no es perdi el tècnic. Ho dic perquè, clar, al Chiringuito no destacaven que el gol de Suárez havia estat legal. No, no, això no va ser cap escàndol. Per ells, l'escàndol és que no expulsessin Luis Suárez per un cop de colze a un rival.
Yo creo que la jugada es clarísima. No van a ser menos culés porque admitan que para mí agrede al jugador. O sea, es que le va a agredir. Es que le mete el codazo con toda la intención. Es que no es que está ganando la posición, es un forcejeo.
No,
es que
Álvaro,
le va
no.
El Emir y le
meterle
y le
el codazo
impacta.
Con toda la intención, no. La intención
hombre,
de ganar
no.
La posición.
No,
la intención de ponerse por delante en la disputa.
La posición
de
la tiene totalmente
caso,
perdida.
En ningún caso
la posición,
la intención de dar el codazo.
La posición... Como podemos ver en el fotograma, que es perfecto, la tiene perdida.
Claro.
Lo único que va es atizarle.
¿Qué?
¿Qué?
Tenemos la polémica, tenemos el debate. Luis Suárez golpea, quiere ganar la posición, o es el defensa del Depor el que le pega un cabezazo en el brazo. ¿Tenemos exclusiva? Venga, picha, venga, vamos, venga.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Vamos. A bueno, ver, bueno, queda retratado en Twitter.
Bueno,
ah,
bueno,
sí, no.
Por favor, hombre, por favor, por favor. Es que es sorprendente. Cuando tenemos a Cristiano Ronaldo y a Sergio Ramos codazo tras codazo, que no dicen absolutamente nada. A veces en el programa, Giuseppe, tenemos que hacer lo de Luis Suárez, hombre. A veces tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿eh?
¿Por qué, Jorge?
Bueno, porque cuando lo hace Ramos o lo hace Cristiano Ronaldo, nosotros no lo destacamos.
También
hombre.
Se dice, pero ¿qué es culpa
no,
de otro?
No, se dice, no se dice. Seamos serios, ¿eh?
Siempre lo decimos.
Sí, cuando Ufán, Ramos
estamos
o...
ahora viendo la jugada repetida.
No es verdad.
Una y otra vez.
No és veritat, ho fan ara amb Luis Suárez abans del Clàssic, però no per això. Eh?
Sí,
també es va parlar molt de les paraules de Guillermo Amor, que deia que no farien el passadís al Real Madrid. Aquestes eren les raons de Guillermo Amor. L'escolteu.
Claro, siempre se ha dejado muy claro que se suele hacer cuando nosotros participamos en esa competición. O sea, cuando nosotros participamos en la competición, que haya un equipo que quede campeón, normalmente se suele hacer.
Debo entender entonces que no va a haber pasillo, ¿no?
No es el caso.
¿Pero esto ya está decidido? ¿Ya está hablado en el club?
Una cosa que se suele hacer en el Barça. Cuando nosotros participamos en una competición, que el club que participa también, pues queda campeón, se suele hacer, y en este caso nosotros no estamos en esa competición.
Pues Emilio, yo la verdad es que...
No lo entiendo.
Yo
prefiero.
Tampoco lo entiendo, porque bueno, somos campeones,
no
tenemos
entiendo,
la escurupela, es que... la escarapela.
No lo entiendo. La verdad es que Amor, desde que lo vi hablando en inglés en Australia,
sí,
está
sí.
Fenómeno.
Ha perdido toda la credibilidad desde el Real Madrid, creemos, pues, en Barcelona. Pues,
pero ustedes creen que se tendría que hacer el pasillo.
Sí,
mire, os digo una cosa.
No es un pasillo, sí. Sino, bueno,
sí, yo,
tenemos que hacer
no.
Ahí, pues, un poco...
Ara parlarem serio, va, parlarem serio. Jo també crec que s'hauria de fer el passadís. Perquè no costa res. Han guanyat un títol, es fa el passadís, quedes bé i t'estalvies crítiques. Home, l'excusa de Guillermo Amor de que no el faran perquè no és una competició... que participés al Barça, no ha participat al Barça perquè no guanyen la Champions.
Bueno,
però...
es que nosotros lo que pensamos es que vamos a ver una cosa. Si esta jornada el Madrid tendría que jugar con el Leganés y el partido se ha aplazado a febrero, el pasillo se lo tendrían que hacer en febrero, ¿no? El Leganés. Porque es el partido que corresponde a esta jornada de Liga. No nosotros que jugamos la semana que viene, ¿no? Tendría que ser eso.
Bueno, no ho sé, escolti'm. Jo crec que sí que s'ha de fer el passadís, és una opinió molt personal. Veurem si finalment el Barça rectifica l'opinió.
Porque yo que andaba volando, qué pasillo.
Dos pasillos, ¿no?
Exacto. A mí un pasillo y otro para el resto de jugadores.
porque soy el mejor jugador de la historia.
Bueno, y, bueno, o sea, a Messi le dan hoy también el pichichi, pues también tenemos que hacer otro pasillo a Leo Messi.
Hagamos muchos pasillos.
Hacemos 3 o 4 pasillos, ¿no, Cristiano?
Y yo le hago un pasillo a Messi por la bota de oro también.
Por cierto, me han puesto aquí un papel que tengo que decir. Lo primero de todo es que queremos, a ver, que Cristiano se quede en el Real Madrid hasta que se retire.
Ah, eso es el papel.
Ya lo he dicho.
Sobre el papel, ¿no?
Sí.
Porque en la vida real...
Para que luego no me digan que solo hablo de Neymar y de Mbappé, no sé.
Molt bé. Escolteu, que cada dia aquí al programa hi ha una persona que es cau de la banyera. I mira que nosaltres ho avisem, eh? Ho avisem, però...
A qui li toca avui?
Però o sea, és que sigue pasando. Li ha passat al súper. Es que estaba muy preocupado porque se acaba Gran Hermano y el tío estaba pensando en sus cosas y se ha caído.
Y se ha resbalado.
Ahí estaba pensando en nominar a alguien y me resbalé. Y me di, bueno, en el codo y un poco aquí en la espalda.
Bueno, es bien sabida la dificultad que puede conllevar para las personas mayores el manejarse en la bañera a la hora de realizar su aseo personal y los problemas que puede acarrear el tener un tropezón. Lujodux es el mayor especialista en mamparas de Barcelona. Lleva muchos años realizando la obra del cambio de la vieja bañera por un plato de ducha. Lo realizan de un día para otro, causando cero molestias a los propietarios. Son de total confianza. Están en calle Sants 316, cerca de la boca de Metro de Badal. Podéis llamar al 93 448 1768, 93 448 1768, o visitar lujodux.com. Sábados también abierto de 10 a 14 horas. Así que vaya con cuidado, súper.
Gracias, Lujodux, porque me va a solucionar una cosa, que un problema que tenía, vamos.
Claro que sí. Por menos de 1.000 euros, ¿eh? Se lo cambian de un día para otro, ¿de acuerdo?
Perfecto, vamos.
Molt bé. No sé si tenim ja la Enriqueta, la trabanda del fil telefònic.
Sí, Albert, constipada, pero aquí.
Hoy, oh, bueno, como todos, Enriqueta, buenos días.
Muy buenos días a todos, Albert.
Que están aquí ya las comilonas, llegan las fiestas y hay que perder kilos antes de que llegue la Navidad. ¿Cómo podemos conseguirlo, Enriqueta?
Y lo podemos conseguir, Albert, y no esperar más, no esperar a que, dice, como siempre decimos, ¿no? Empezaremos en enero. Empieza ya, porque con el plan 1, 2, 3 perderás peso. Pero más rápido y fácil de lo que te imaginas, ¿eh? Vas a llegar a Navidad con 5 kilos de menos y no son batidos, sigues comiendo de todo, perdiendo esa grasa acumulada, bajando ese volumen, bajando también centímetros de cintura y lo más importante, con el plan 1, 2, 3 no vas a tener efecto rebote y además con registro sanitario.
El plan 1, 2, 3 es natural, apto para celíacos y diabéticos, deportistas, para cualquier edad. Ya no tiene efectos secundarios y todo lo consigues en solo 3 semanas, sencillo y rápido.
Sencillo y rápido, Albert. La primera semana pierdes 3 kilos porque eliminamos toxinas, bajamos volumen con los sobres sabor a piña, ¿eh? La segunda semana vamos a renovar la flora con los sobres de piña, de naranja, perdón, y vamos a conseguir un vientre más plano. Y la tercera semana son las cápsulas, que son saciantes, que son captagrasas y que nos permiten perder 2 kilos más.
Claro que sí, Enriqueta. Estamos casi en 7 kilos en 3 semanas, ¿verdad? Y además controlas los niveles de azúcar, de colesterol, la grasa corporal. Y te puedes llevar gratis este plan 1, 2, 3 si compras la balanza de dietista que te analiza y te dice cuántas calorías puedes comer al día. Llamando al 93-249-2300. Te lo puedes llevar gratis llamando ahora mismo.
Claro que sí, porque esta balanza es fantástica, nos ayuda a que tengamos ese seguimiento de nuestro cuerpo, vemos cómo no perdemos masa muscular, pero vemos cómo vamos bajando grasa, cómo bajamos líquido, cómo recuperamos el índice de masa corporal. Es tu dietista cada vez que te subas y os podéis programar hasta 10 personas, imagínate qué gran balanza, y con esa balanza tienes el plan 1, 2, 3 completo, pero los oyentes de Radio Estel tienen que tener también un detalle más. Las 30 primeras llamadas que marquen el 93-249-2300 van a tener de regalo nuestro té de hierbas naturales detox. Y el plan lo puedes tener mañana mismo en tu domicilio, sin gastos de envío, para que me empieces ya y que me pierdas 2 tallas ya. Llama ahora, infórmate en el 93-249-2300.
93-249-2300, plan 1, 2, 3, en solo 3 semanas, adiós a los kilos y con registro sanitario. 93-249-2300, 93-249-2300. Enriqueta, muchísimas gràcies.
Besitos, besitos, Alberto. Adéu, adéu.
De seguida estarem aquí amb el reportatge de la Kira Sánchez i després la tele, la ràdio i Marta González Peláez i moltíssimes sorpreses més. Abans, savis consells.
Estàs escoltant Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Oh.
Així sona Salve Regina, el nou disc de l'Escolania de Montserrat, en record i homenatge al pare Ireneu Segarra en el centenari del seu naixement. 7 peces compostes pel monjo que va dirigir l'Escolania durant mig segle, amb la col·laboració de la Capella de Música de Montserrat, fruit també del mestratge del pare Ireneu Segarra. Salve Regina, música del pare Ireneu Segarra, el nou disc de l'Escolania de Montserrat. Pernil ibèric, delícies de salmó, melons de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema... Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Arriba Nadal, i com cada any no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 122 anys endolcint les festes amb especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador del casc antic de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals. Descobreix-los a graupera.com o a l'emblemàtica botiga del carrer Sant Simó 5 de Mataró, darrere la Basílica de Santa Maria. Visites guiades amb tastet per grups tot l'any. Truca'ns al 93 755 0222 i t'ho expliquem. Graupera, neules i torrons. El Nadal, Nadal. Per falta d'abriguet. Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és... Penedès. Aquest Nadal, veniu al Pessebre Vivent de Peralada, el Pessebre dels Oficis Antics. Els dies 25, 26 i 30 de desembre i 1 de gener, a les 7 de la tarda, s'inicia una tornada al passat amb la història del naixement de Jesús. I tot seguit, una demostració d'oficis tradicionals com el terrisser, el cisteller, les brodadores... Més informació al 973 538 840 i a peralada.cat.
A Ràdio Estel, Fórmula Lesant.
Doncs arriba el moment de conèixer un dels reportatges que ha seleccionat la Kira. En aquest programa passem de l'humor a les coses més serioses perquè és el que ha de tenir un programa de ràdio, canvis de ritme. Kira Sánchez, molt bon dia.
Molt bon dia, Albert.
Avui parlem d'un tema que tant de bon no haguéssim de parlar mai.
Eh? Exacte. Pues parlo d'un tema que no es parla, que passem per alt i que de vegades fem com que no existís. Però existeix i existeix al nostre món. I són els nens sicaris. Milers de nens són reclutats cada dia per part d'organitzacions criminals que es dediquen al narcotràfic. I en els últims anys han anat en augment, degut a la pobresa i a la manca d'educació que és cada cop més gran. Es poden convertir en sicaris per diferents motius. Un seria a canvi de diners, però aquesta és la minoria dels casos. La gran majoria són reclutats sense acció a negar-s'hi perquè els amenacen a ells o a les seves famílies. Aquestes organitzacions criminals elegeixen nens que... són petits perquè la seva condemna seria molt millor que si els enxampessin a ells. Només a Mèxic, per exemple, existeixen més de 3.000 menors relacionats amb temes dedicats a la tortura, els segrestos i els homicidis.
Clar, se'ls utilitzen, 30.000, no, 30.000 menors, eh?
Exacte.
Se'ls utilitza per fer aquestes coses, clar, perquè com són menors, doncs la pena és menys greu.
És molt menys greu, exacte. Rosana Reguillo és una doctora de les Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Socioculturals que ha investigat molt aquest fenomen, que és un fenomen del que s'ha de parlar. Uh-huh. I explica que hi ha diversos factors que influeixen en el procés en el que el nen es converteix en sicari, que és que passa de ser un nen a ser un criminal. Uh-huh. I un dels motius, ja te'l deia abans, que és que els nens han sigut abandonats a la seva sort i es troben en una situació precària, tant econòmica com políticament. No tenen diners, ningú que es faci càrrec d'ells. No tenen feina i tampoc poden anar a l'escola. Així que l'únic recurs que els queda per sobreviure és dedicar-se a ser sicaris. Un altre motiu per al qual esdevenen en aquesta situació és que se senten atrets pel poder i pels diners i estan disposats a fer front a l'amor per ells. Molts d'aquests nens acaben desitjant ser caps de la red de narcotràfic per aconseguir un millor estatus social. Però no és un fenomen exclusiu de Mèxic. Colòmbia, Brasil, Equador, la gran majoria de països que tenen una alta tassa de zones subdesarrollades poden veure any tras any créixer aquest fet. Tenim un exemple que es va fer viral fa uns anys i es tracta d'un nen de 7 anys. El seu nom era Felipe i és un sicari a sou. Un nen que ha sigut abandonat a la seva sort i que s'ha vist obligat a convertir-se en un delinqüent per poder sobreviure. El que més ens va sorprendre d'aquest nen és que, a mitja entrevista, va trencar a plorar, perquè no entenia per què ell havia de viure aquella situació. I el més sorprenent que va fer a la gent encongir-se va ser que trobava a faltar la seva mare, la qual feia 3 anys que no veia. La seva mare va fer fora el Felipe de casa quan uns sicaris van entrar a casa de la seva família i van matar la seva germaneta de mesos.
És que és molt fort. Escoltem.
Si estuviera en el lugar mío, se entendería como soy yo. ¿Por qué me volví así? ¿Por qué me echaron de la casa? ¿Por qué mi hermanita está en la cárcel? Por muchas cosas, si estuviera en el lugar. Pero a pesar de todo, yo me siento un hombre. Voy a seguir pidiendo solo. Me dan ganas de llorar. De llorar porque a la vez me siento como si fuera un asesino ya tan pequeña. Yo no tengo la suficiente edad para estar en esas cosas. Yo quisiera empezar una nueva vida, no ser el mismo. Si el que nadie diga, vea, ese fue el que me robó. Llama a matarlo. Que no esté por ahí. I que no li hagan disparat a uno. Sí.
A l'escoltar aquest nen t'encongeixes perquè veus el seu sofriment. Ell és un nen, no entén per què ha de viure aquesta situació.
Sí. Doncs, tenim algun altre testimoni?
Sí, tenim un altre testimoni. Aquest és del Ponchis, que és un nen de 14 anys que va ser detingut per l'exèrcit mentre tractava de fugir de Mèxic als Estats Units. Aquest nen el van treure de l'escola i el van obligar a decapitar els adversaris del cartel on el van recaptar.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Lugo.
¿Cuántos años tienes?
¿Cómo cartel? ¿A dónde ibas?
¿A dónde ibas?
A San Diego.
¿Con quién ibas?
Con mi hermana.
¿A los cuántos años empezaste a ejecutar?
Los 11.
¿Tú eres el que sales en el video golpeando a un sujeto que está colgado en una casa?
Sí.
¿Quién te daba órdenes de golpearlos, de ejecutar?
El negro.
¿Te drogaba?
Me drogaba el negro.
¿Te drogaba el negro? ¿Desde cuándo te drogaba el negro? ¿Desde los 12 perteneces a la banda?
Sí.
¿Cómo te uniste a la banda?
Me levantaron.
¿A ti te levantaron? ¿Quién te levantó?
Negro.
¿Y te convenció o te obligó a estar en eso?
Me obligó.
¿Qué te dijo?
Trabajaba en la mota.
¿Que trabajabas en la mota?
No, trabajaba en la mota.
¿Te iba a matar? ¿Tú no tienes papás?
No.
Doncs aquest és un altre cas d'un nen que el van, ell diu levantar, que significa recaptar, només amb 12 anys. Sí, i als 11 ja estava matant.
És molt fort i, evidentment, això s'ha de saber, perquè estem parlant de la meravella i, evidentment, de ser nen, i això hauria de ser sempre així. Aquestes màfies agafen aquests nens i, com són menors d'edat, doncs, els droguen, els fan servir per sicaris i així les penes, com deien, són molt, molt menors. Perdoneu, si hem trencat una mica l'harmonia i el bon rotllo, però, com dic, si no se saben aquestes coses, mai es podran aturar i per nosaltres és fonamental fer-ho. Gràcies, Kira Sánchez.
No, de res, Albert.
Seguim, això és Fórmula Lesan, canviem de terç.
La tele a la ràdio.
I com us dèiem, la vida és així, passes d'una cosa seriosa a una cosa més alegre, però hem de conviure amb tot plegat. Sergi San Pedro, explica'ns què ha passat aquest cap de setmana amb la tele.
Bon dia, Albert. Doncs mira, bon divendres les audiències van estar molt repartides, però va guanyar la semifinal de La Voz, liderant amb un 15,7%. Davant de Tucara Mesona, que va marcar també un bon 15,3. Va estar molt repartit. Equipo de investigació millora 2 punts respecte a la setmana passada, amb un 7,6.
Aplicaciones sobre citas.
Sí, sí, Edu lo vio y se quedó un poco trastocado. les audiències de dissabte. La final del Mundial de Clubes lidera a la U amb un 30,2%. Sí, va ser la seva nit. Antena 3 firma un 10,6% amb el peliculón Inconcebible. I Sábado Deluxe anota un gran 15,6%. I acabem amb les audiències de diumenge. Ahir, 17D, el debat de la Sexta, va liderar la nit amb un 13,3%. El Chester de Risto a 4 baixa un 8,2%. I aquestes són les notícies, les audiències.
Uh-huh. Aquestes han estat les audiències de cap de setmana. I si destaquem les actuacions de Tucara Mesuena, què, ho van fer bé o no?
Sí, jo t'he de dir que aquest divendres em vaig decantar una mica més per La Voz, perquè les actuacions de La Voz van ser espectaculars.
Sí, sí,
després
sí.
Ho veurem, però primer us he portat una mica de cada cançó de Tucara Mesuena. Escoltem. Uh-huh. Fran Dieli cantant Ricky Martin.
Escoltem.
Pepa Niorte va fer una Lolita una mica estranya.
Le faltan golgoritos ahí.
Sí, David Amor fent dels Baltimora. I Ana Navarro fent de Concha Velasco cantant Vespa, una de les grans d'actuacions de la nit. Raúl Pérez amb la seva actuació del programa, diria jo. James Arthur, Say You Won't Let Go.
Qué bueno.
La Terremoto fent de Anita Ward. Lucía Gil fent una magnífica Janet, la va clavar molt. Pues ya no queda nada de que hablar, nada. Lucía Jiménez fent un altre cop de rockera amb Texas. I Miquel Fernández fent de Extrem. That's your love for me is real. What would you say? Ai, Albert, ahir tindria que haver sigut... Bueno, ahir no, divendres, perdona, tindria que haver sigut... Ha estat la nit de Raúl. Ho va fer tan bé de James Arthur.
Però no va guanyar, no?
No,
el jurat li va donar molt, molt, molt bona puntuació, però va ser el públic qui va otorgar... en la condició de guanyadora a la Lucía Gil per Janet.
I què va passar amb Chenoa? Es va enfadar?
Sí, Chenoa, quan estava valorant el Raúl, es va picar una mica, però... Ara ho escoltem. Es va picar amb els seus companys. Perquè...
Sí. Sí, amb el Yasser i companyia, no?
Sí, perquè no li deixaven.
Bueno, es que no tiene sentido el humor.
Es que mentre estava valorant, vosaltres li anàveu col·locant coses al cap, pobre, i
bueno,
no...
Bueno, porque hay que hacer un poco de show, ¿no?
Però no se la podia prendre en serio.
Sí, però...
Ay, bueno, entonces, ¿qué se dedica a otra cosa? Como decía Gila, si no se viene a aguantar una broma, pues marxes el pueblo.
Es va enfadar, l'escoltem.
Lo digo en serio, o sea, me estoy empezando a mosquear.
Ay, va, enfádate, enfádate.
No molo nada.
Enfádate, enfádate de verdad. Enfádate de verdad, hija.
Enfádate, Kira.
No.
Entonces, pues bueno, yo creo que Raúl ha hecho un trabajo...
A ver, lo de la estrella ya...
Me está cayendo de purpurina que no me la voy a quitar.
Dentro
en una...
de ti hay una estrella, si lo deseas, brillará.
Fenómeno.
Chenoa, no lo permitas. Quítate el
emblema de la casa, de la cabeza.
A mí esto, no sé, o sea, yo tengo familia. O sea,
pero estás guapísima con la estrella. Para ponerte, pareces un árbol de Navidad.
Me habéis llenado, de verdad, de purpurina, que no me la voy a quitar ni con el estropajo este.
Pero eso es muy chic.
Sí, muy chic.
Va, després, o sigui, jo crec, Albert, bueno, no sé, que es va picar la veritat, ja sé, li veu enfadar la veritat.
I
he de dir que hem investigat les seves xarxes socials i el dissabte al matí la Xenoa va pujar un vídeo dient: no, bueno, no era pa tant, no?
Va intentar-li restar importància, deia: mientras tus amigos son unos cachondos, tú intentas valorar, va a intentar que semblés que no s'havia enfadat de veritat.
Bueno, però... yo creo que es que le apretaban un poco los zapatos, pues estaba así.
Igual, però resultava una mica d'emprenyada, eh?
Sí, sí.
I aleshores, a la voz, què va passar?
Sí, la voz va ser una nit espectacular amb la semifinal.
Sí, em va agradar molt, eh?
La veritat és que ho va empatar.
Si tingués que definir-la amb una paraula, seria espectacular. Tant els quatre finalistes que van passar a la final del proper programa com els quatre que es van quedar. Avui us he portat una mica de les actuacions dels quatre que han passat i podrem gaudir a la final. Aquest és Pedro, de l'equip de Juanes. Gabriel, de Pablo López.
Ah, mira. Esta canción. Bill Weather.
No Montes.
Ana Shansan. La canción muy difícil de hacer.
Aquí estoy, Salva, de Manuel Carrasco.
No entenc què va passar aquest de l'equip de Malú, que passés aquest noi.
Bueno.
Quin comentari. L'equip de Malú em va agradar més la noia.
I a mi em va passar això, però amb Juanes em va agradar molt la noia, també. Però bueno, canten molt bé. O sigui, sí, sí. Els que passava... Sí,
és difícil, sí. Ja decidir si un o l'altre quan els dos tenen tant talent.
Però la noia té més veu que el Samuel aquest.
Però si va agradar més l'altre noi, doncs pues va agradar més l'altre noi.
Ja, home, però a mi em va
agradar. Però Samuel és diferent perquè és jove.
Vosaltres que no entendéis de música. No entendéis, no sé què hacéis opinant d'això.
Ai, risto, risto.
Mira, Bill Withers.
Sí.
Molt bé. Doncs esteu molt endollats, veig, amb la voz i amb aquests programes. Ja queda ben poquet.
Sí, i Albert, abans d'acabar, deixa'm dir que ahir es va celebrar la marató a TV3 i el marcador final de recaptacions contra les malalties infeccioses va superar els 7 milions d'euros.
Molt bé, doncs també una bona xifra. Moltíssimes gràcies, Sergi San Pedro.
A vosaltres.
Res, un savi consell, un, i ja estem amb Marta González Peláez, que ens ensenya bons modals, la nostra professora de protocol i relacions institucionals.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Estamos cada mañana para hacerte lo mejor. Sal a la calle y grita feliz Navidad. De parte de los que hacemos Fórmula Lesan.
Bons modals amb Marta González Peláez.
Marta González Peláez, parlem d'aquestes dates nadalenques i moltes coses a dir, oi? Des del protocol, des de les bones maneres, des dels bons costums.
Pues sí, perquè és una oportunitat o una ocasió amb la que la gent es reuneix, ja siguin família, amics o família i amics, i bueno, pues intentem que la reunió sigui el màxim d'esplendorosa possible, no? De que estigui, bueno, a part de la companyia, que és molt important, pues, traiem les nostres millors gales de roba i també pues, la guarnim i vestim la taula, no? Com cal. Perquè al final tot acaba a la taula, eh? O sigui, claro. Acabem menjant, no? Compartint el menjar i la conversa. Hi ha converses que no s'han de tocar, això ja ho sabem, ja ho hem parlat moltes vegades, de que bueno, ni política, ni esports, ni religió. Però, bueno, lo de la religió, com que és una festa que té unes arrels religioses, pues, bueno, es pot parlar o no es pot parlar. Però millor, més que res, valors, no? Jo crec que són valors, diguéssim, d'un àmbit o d'un altre. Clar, tenim la festa que la gent... Perquè al final, totes les coses, tots els símbols, tot el que fem, les decoracions que fem aquests dies, que posem a casa nostra, posem a l'oficina, posem a qualsevol lloc, tenen una simbologia. Des de l'arbre de Nadal fins a les boles que pengem, fins al Papà Noel, Santa Claus o Sant Nicolàs, que al final és el mateix, no? Són el mateix personatge, en diferents països es diu d'una manera o de l'altra. I, a més, hi ha una cosa. El vermell no és de la Coca-Cola, eh? Això és mentida.
Ah, no?
No,
d'on és?
No, perquè ve del color dels bisbes, que és de color vermell. És un color vermell i abans es va posar el cinturó negre i, bueno, la barba blanca i la pell perquè feia fred.
O sigui que aquesta...
No, aquest mite.
Això després es va dir... Els de màrqueting de Coca-Cola van aprofitar perquè van dir perfecte, però nosaltres...
Hombre, el nostre, els hi va anar molt bé.
La nostra generació pensàvem tots que era verd i que va ser Coca-Cola.
Bueno,
eh?
És que hi ha una cosa. Ja eren els homes del bosc, eren verds. Els del nord Europa, centre Europa, nord Europa, eren verds. Els homes que portaven els regals als nens. I anaven vestits una mica de mena, una mica com els elfos, no? O sigui, una mica entre elfos i Papà Noels. I anaven de color verd. Però llavors es creu que sí que era... però no és veritat. El vermell més ha estat sempre... El que passa que la Coca-Cola ho va, diguéssim, que, divulgar... I, a més, com que era el seu color corporatiu, doncs li va anar perfecte, no? Color vermell i blanc.
Van, o sigui, aprofitar-ho.
Això mateix. També hi ha algunes versions històriques que diuen que anava de blanc amb lluentons, no? Una mica com la purpurina que li van posar a la Xenoa l'altre dia.
Claro, es que lo hacíamos por eso, pero pensado Xenoa.
Claro, esto no lo sabía, claro, Xenoa,
no,
que era
si
por Xenoa esto.
No lo sabe.
I, bueno, per exemple, aquest, no? Els arbres, però l'arbre ve d'Europa. Les boles que són de vidre, que es feien a Bohèmia, doncs, en principi no eren boles, eren pomes, perquè era una fruita que era de la tardor, hivern, i que es conserva molt bé. Llavors, com que per guarnir un arbre no tenien el que, doncs posaven pomes i després les menjaven. Sí.
Bon dit, tu.
O sigui que hi ha coses que una mica s'ha de saber, el que dèiem abans de les tradicions, no? Està bé saber-ho. Després tu no poses pomes, poses una altra cosa. Evidentment, hi ha adornos que són de pomes, també.
Sí, sí.
I per pomes vermelles, no? En principi en verdes, però bueno, poden ser vermelles també.
Ara hi ha boles de tots els colors.
De tots els colors. Blaves,
de
purpurina,
ara hi ha...
de tot.
Sí, sí, sí.
Bueno, per exemple, doncs l'Estel sabem que és l'Estel que va guiar els Reis Mags fins al portal de Belém per adorar el nen que havia nascut el dia 25, no? Després el muérdago, que no sé com es diu en català, perdoneu-me.
No sé, Sergi, el muérdago en català?
El muérdago.
Pues ara me pillas,
que aquí ens enganxes, eh?
Sí, bueno,
però doncs, que el muérdago ja l'entenc.
El muérdago era algo que era un ram que portaven les persones que anaven demanant per les cases, la gent que no tenia possibles i que no tenia diners, i llavors anaven, per Nadal anaven demanant diners per una mica per tenir una mica de sopar, de menjar aquests dies, i portaven...
Vesc.
El vesc, gràcies, Kira. Doncs el vesc, i portaven un ramet de vesc a la mà i ho donaven com a símbol de bona sort, no?
Ah, la meva mare ho deixa enganxat a la porta d'entrada,
sí,
tot l'any.
Sí, s'ha de deixar sí, perquè neutralitzi la gent dolenta, no? La gent que no té...
Les
no ve
a
casa
energies.
Teva amb bona... Sí, les energies i la gent que no té bon rotllo, que la neutralitza.
Sí,
eh?
No?
S'ha de fer... La tradició diu que s'ha de fer un petó el dia 24 a la nit, la nit de Nadal, i el dia 31, les dues, perquè una cosa és més tipus religiosa i l'altra és una mica més tipus pagana.
Als Estats Units es fa el del 31.
Sí.
Aquí no es fa tant.
Sí, doncs aquí s'hauria... diuen que s'hauria de fer. Passa que ho fem, com que són tantes coses i la gent inventa, i en la innovació s'inventa molta cosa, no? I,
bueno, jo ho intento cada any, però no hi ha manera.
Doncs, bueno, doncs tindràs molta salut. Quan no, sí. Diuen que quan no tens una, segons quina sort, no?
Sí.
És com jo, per la loteria,
la loteria
no?
Tinc bueno, dia de la salut.
Doncs després, pues, el tema del tió, del tronc, el sí. tronc de Nadal, el leño, això és una cosa també centroeuropea. Es posava, com que és una època d'hivern, es posava a la llar de foc un tronc molt gros, i llavors per la llar de foc, que també sabem que per la xemeneia es venen els regals de Papa Noel, en principi, doncs queien regals pels nens, no? Llavors és una mica, el tió és una mica basat en aquesta història, no? De que tu li dones el tió i et surten regals. En principi eren golosines i fruits secs, que és el que hi havia en aquell moment, uh-huh. i ara doncs, són regals d'un altre tipus, no? També això es fa, també el tronc de Noel és el pastís que es menja a França, que també ara es menja molt aquí. També cada any hi ha més gent que ha incorporat al menú el tronc de Nadal, perquè fa una mica la similitud amb el tió, com que és de xocolata, també, doncs una mica... Està bé. Està sí, bé innovar, perquè bueno, és una manera de també d'intercanviar...
Total que sigui dolç i de xocolata.
Home, fantàstic.
Triomfarà.
Què més? Pues, després el tema de cap d'any, bueno, el pessebre realment es va introduir a partir de Sant Francesc d'Assís, i en principi era vivent només, després es van fer figures, això és l'escola napolitana, que es va importar aquí a Espanya, i des de llavors tenim una tradició del Belém, o del misteri, no? Que el misteri és solament el que és el Sant Josep, la Verge Maria, el nen, els animals, i, bueno, i després els reis.
Llavors, l'origen és el pessebre vivent.
Sí, era vivent. Era Sant Francesc de Assís, se li va ocórrer fer la visió de la Bíblia, o sigui, una interpretació de la Bíblia, vivent, que també es fa aquí a Catalunya.
Sí, sí.
Vivent. És una tradició molt, molt important i de molts anys.
Jo he hecho.
Doy fe. Hecho. Sí. De niño Jesús, has hecho.
De pastoret.
Del pastor 3.
I llavors es va anar ampliant en personatges, no? Que està bé, si tens espai... Doncs cada any vas ampliant. La tradició diu que cada any, quan hi ha nens, doncs cada nen ha d'escollir una figura per poder anar afegint el pessebre.
Ah,
no?
El pessebre.
Doncs això seria de
ah,
pares
bueno.
a fills. I de, sí, i doncs, si tu tens nens o tens uns nebots, doncs vas allà al mercat de Santa Llúcia i compres doncs, una figura o dues figures i vas afegint cada any una mica més. Llavors, clar, has de tenir cada any més espai, sí. perquè, clar, com que has de posar més coses, que si el llac, que si la pradera, que si no sé què, que si no sé quantos, però, clar, has de fer allà un...
fer el pessebre,
fer maqueta, el valent. Una maqueta important. Això, tu, que tens un nen petit, Albert...
S'ho passen tan bé,
clar.
Muntant el valent, posant les figuretes, explicant una mica
jugant.
Qui és cadascú, no?, quan estàs
això,
muntant les figuretes, perquè també és didàctic, no?,
clar, si i els pares també us ho passeu bé.
Sí, sí, sí.
Perquè és divertit.
I a més ara hi ha unes coses molt xules, hi ha unes fonts molt, molt, molt maques, hi ha llumetes, vull dir... Després el que fa pena és haver-lo de treure.
Clar.
No sé quan dura a casa dels altres, però a casa meva ben bé al febrer també l'aguantem.
Diuen que fins als 2 de febrer s'ha de tenir
sí,
muntat.
Aguantem una miqueta més perquè, és clar, la casa queda xula.
Clar, queda bonic. I a més, fa
els nens estan contents, en fi, no ho sé.
Clar, a casa meva també estirem.
Sí,
queda sí una fins mica... al 2 de febrer s'ha de deixar?
Sí.
Doncs a casa meva no, a casa meva al 6, el dia 6 ja tot fora.
El 6 ja.
Bueno, el 6 no, que el 6 encara...
Però amb el que ha costat...
El de Reis,
que sí, que sí.
Disfrutar-lo una mica més en tot el que ha costat muntar-ho, posar-ho, i
lo xula
que queda a la casa. A casa meva estan decorades les finestres i tot, eh?
Clar, molt bé, clar que sí.
Sí, sí.
I després, bueno, les espelmes, que, bueno, eren, clar, era la llum, antigament no hi havia ni leds ni bombetes elèctriques, doncs les espelmes... Primer eren torxes i després eren espelmes. Les espelmes són molt maques, però això s'ha de tenir, jo ho dic perquè s'ha de tenir molt de cuidado, perquè les espelmes no es poden deixar sense vigilància. Mm. Però qualsevol espelma pot cremar qualsevol guarniment i es pot formar una...
Sí. O sigui,
sí, i ara hi ha unes espelmes que són de leds, que no és el mateix, però queden bé,
no.
I són més segures. Si no has d'estar vigilant, doncs mira, i si hi ha nens, doncs és millor. Poses
aquestes espelmes que simulen... Que treuen foc, vols dir?
Bueno, hi ha...
Que són unes leds que simulen el foc i és una passada, eh? Com...
Sí, clar,
però fins i tot per posar
cares,
un candil, on sigui.
Són més econòmiques, que són com una bombeta en forma de flama, I més bueno, quan hi ha nens, això és doncs, més
segur.
Més segur, clar. Si són molt petites, ojo, si són nens petits, també, però això s'ha de besar.
Sí. Perquè
això
no
sembla un caramel, perquè té una forma així molt atractiva, i això pot ser perillós, no? Però bueno...
Home, si marxes sí que pots encendre aquestes, sí, si estàs a casa sí que pots encendre les altres de foc.
Sí, sí.
I Marta, i els arbres, perquè a mi el que més m'agrada és decorar l'arbre de Nadal.
L'arbre de Nadal... Bueno, l'arbre de Nadal s'ha de guardar també, això la tradició diu que s'ha de guardar algun guarniment de quan tu ets petita, dels avis o dels pares, no? Llavors, aquest guarniment l'has de posar a dalt de tot, juntament amb l'estrella. L'estrella, l'estel sempre ha d'estar present perquè és la que il·lumina tot, no? I llavors, l'arbre pots fer cada any, pots fer-ho d'una manera diferent, una temàtica diferent, perquè es tematitza, però hi ha uns guarniments, unes boles o unes campanetes o qualsevol altra que tu tinguis de la teva família, que sempre l'has de posar, perquè això és una mica com passar la tradició. I tu la passaràs doncs, a uns altres, no? Si tens fills, els fills, o els nebots, o qui sigui, o els fillols...
És una mica també de recordar les persones que ja no estan, no?
Això mateix, sí, l'arbre és una mica... I a més, l'arbre és d'una... Són d'aquests de fulla perenne, perquè vol dir l'eternitat, no? O sigui, l'arbre vol dir que és veritat que a vegades la gent posa l'arbre de plàstic, que encara és més etern, perquè el plàstic és...
Sí, sí, i més limpio. Tot, no?
Molt bé, doncs, escolta'm, ha estat un concepte... Sempre un luxe i un plaer escoltar la Marta González Peláez, com cada dilluns. Tenim aquí l'Anna Bautista ja amb nosaltres. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia.
Sí, t'escolto una miqueta fluixeta,
bon dia.
Ara
estic millor. Bon dia, Anna.
Bon dia a tots. Bon dia.
El que sabeu tots, que l'Anna Bautista ens apropa curiositats a distintes tipologies. L'escoltem, no, Marta?
Sí, clar que sí.
I segueixes amb nosaltres,
eh? És molt interessant. Hi ha una cosa que em va explicar una vegada fa molts anys, que ja li vaig dir amb ella, que me'n recordo sempre d'ella. Ja ho sap l'Anna, oi que
sí,
ho sap,
sí,
l'Anna?
Sí, ja
molt bé.
Els bitxitos però... aquells que surten,
no ens deixeu així, ara.
Bueno, què era? Es pot saber?
Sí. Oh. Doncs una vegada vaig treure un tall d'un programa de televisió que deia que quan tirem de la cadena i no baixem la tapa, si tenim a prop el raspall de dents, el que pot passar ja, doncs imagineu-vos-ho tots.
Ah, que salpiquen les bactèries.
Clar, evidentment, surt l'aigua disparada i si tens el raspall a prop, doncs...
Clar, s'ha de tirar de la cadena amb la tapa baixada,
exacte,
lògicament.
Exacte, que per això està la tapa.
Doncs som-hi amb el Sabies què i amb aquestes curiositats, doncs.
Sabies què...
Sabies que la primera tipologia va sobre...
Ciència.
Ciència. Endavant, Anna Bautista.
Cada quant de temps s'haurien de rentar els pantalons texans? Això és un estudi que han fet al Canadà per veure si és necessari rentar-los cada dia o no. Doncs un estudiant de Canadà va demostrar que no, per rentar-los més estaran més nets. El noi va trencar un rècord utilitzant durant 15 mesos els mateixos texans sense rentar-los. Després d'aquest temps va prendre una mostra de les bactèries acumulades, els va rentar i se'ls va tornar a posar durant dues setmanes. Passats els 15 dies, va tornar a prendre una altra mostra i es va sorprendre al veure que el número de bactèries al teixit era similar a la mostra anterior. I això que va utilitzar els texans fins i tot per dormir. Una última dada, la professora que va supervisar el seu experiment assegura que amb rentar els texans un cop al mes ja n'hi ha prou. Ja sé que això a la Marta l'haurà escandalitzat.
Jo he de dir que mai a la meva vida he rentat uns texans.
Ai, mare, no. Que podia haver fet ell l'estudi i m'he d'anar al Canadà a buscar-lo.
Però com que no has rentat mai uns texans?
Mai.
Perquè no els has rentat tu o perquè no els has rentat ningú?
No, perquè no sé, no és una cosa que...
Home, doncs...
No sé, que acostumi a fer, no?
Doncs a partir d'ara, quan et vegin texans, em posaré a un quilòmetre de tu.
Per a què?
Sí, a més, és el que més utilitzo.
Sí, sí.
No tinc uns altres pantalons i no els he rentat mai.
O sigui, llavors són els únics.
Vas con unos tejanos i no los laves nunca.
Si voleu, me'ls trec i veureu com...
No hace falta.
Els treu i caminen sols,
Marta,
a la rentadora. No. Van caminant sols ja, la quantitat de bitxitos que tenen.
No caldria, Edu, no caldria. Vinga, anem amb la següent categoria de Sabies què?
Tecnologia.
Un estudi realitzat per la web turística AttractionTix, a partir de les imatges que es publiquen a les xarxes socials, ha desvetllat que el lloc on es realitzen més selfies a tot el món és la Torre Eiffel. En total, durant el temps en què es va realitzar l'estudi, apareixia a 10.700 selfies. El segon lloc seria per Disney World, a Orlando, amb un total de 9.870 selfies, i el tercer lloc, el gratacels més alt del món actualment, que és el Burj Khalifa de Dubai, amb 8.860 selfies. Barcelona apareix en aquest rànquing a la posició número 6. Quin lloc creieu, us ho pregunto a vosaltres, que és el més utilitzat per fer selfies a la capital catalana?
Aquí a l'estudi de Radio Estel, perquè
quan
sempre
en feu ens vosaltres
estem fent selfies cada matí.
Sí, aquí, no, si, okay. Si fem la compta, entre la Kira i jo estem tot el dia.
Si tornen a fer un altre estudi, potser sortiu, però davant sí, aquest moment sí. No vau sortir vosaltres.
Ah, no?
No vam sortir. Quin jo creieu? No dieu un, no us arrisqueu. Us ho dic jo. No, sí, la Sagrada Família, va.
Vale, sí.
En total es fan 4.970 selfies. I el número 34 d'aquesta llista l'ocupava un altre espai emblemàtic de Barcelona, que en aquest cas és el Camp Nou, que molts podrien pensar que estava abans. Doncs no, primer està la Sagrada Família i al lloc 34, el Camp Nou.
Home, per fer un selfie és més bonic de fons la Sagrada Família que el Camp Nou,
sí,
no?
Sí, és veritat.
Tota la raó, tota la raó.
Bueno, depèn.
No sé. Home, la Sagrada Família m'agradaria sense grues.
Ja,
la
però
veritat,
això no pot ser.
Que,
a
veure si l'acabem ja d'una vegada, perquè serà preciosa i evidentment els selfies milloraran molt. Però sí que és veritat que el Camp Nou és també una imatge molt representativa de la ciutat. Eh? I ara fins i tot la Torre Agbar. És que, no ho sé, se t'acuden unes quantes coses.
Podem fer la ruta selfie, anar fent selfies.
La ruta selfie, doncs, suposo que seria l'Arc del Triomf, Colom...
La Casa Batlló,
la Casa Batlló, les Rambles, el Parc Güell...
Quanta feina.
Més o menys tots tenim...
El mirador aquell que es veu a Barcelona, que
Montjuïc?
No me recordo el nom.
Els búnquers, potser?
Sí, que es veu a tota Barcelona.
Sí, els búnquers.
La gent fa molts selfies allà, perquè queda Barcelona darrere.
Vinga, doncs anem amb una última curiositat.
Història.
Ja fa anys que a Hollywood existeix la tradició de que les estrelles del cinema estampin les seves empremtes de les mans a les voreres dels carrers. També ho fan altres personatges famosos d'altres àmbits, com cantants o esportistes. Però aquest costum es va iniciar l'any 1927 d'una manera casual. L'actriu de cinema mut Norma Talmadge va patir un accident, es va entrebancar i va caure sobre el ciment fresc que hi havia davant del teatre xinès Grauman de Los Angeles, que estava a punt d'inaugurar-se. Es creu que aleshores algun productor avispat de Hollywood va veure rentabilitat en aquest entrebanc i ho va convertir en un símbol de la ciutat. I és un dels símbols més famosos. Sí, pobra. Pobra Norma, tal maig.
Lujo Dux.
Va ser la primera en deixar les seves mans.
Molt bé. Doncs curiositats que ens explica l'Anna Bautista. I l'Anna, que encara no ha escoltat el villancico sencer del programa, el que ha fet l'Edu Mutante.
No.
No, perquè jo crec que és una bona forma, m'ho proposava el Sergi San Pedro, d'acabar el programa, no?
Sí, però Anna, te pido perdón des d'aquí.
Por los coros, no?
Sí, por favor.
Però, ay, bueno. Mario, però quin posaràs, el primer o la
no
segona?
No, la primera no ho escoltaré mai, perquè ha estat de desastre. Escoltem la segona.
El que digui l'Edu, ho dic perquè la gent es vagi aprenent una miqueta el villancico i amb això posarem cloent del programa d'avui i us deixarem després en Fórmula Estel, d'acord?
Això ha de ser la sintonia de tots els telèfons de Fórmula Estel.
Ah, exacte. Ah, molt bé. Doncs escoltem el villancico...
De gener.
Que ens quedarem sense temps. Escoltem el villancico d'Edu Mutante i després us deixem en Fórmula Estel. Fins demà. Adéu-siau.
Adéu.
Llega la Navidad y hay muchas cosas en que pensar. Hay que sacar las luces que a saber dónde estarán. Tu madre compra el marisco con bastante antelación, pero que nunca falte el buen humor. Montaremos el árbol y sacaremos el turrón. Si llevas algún décimo, la lotería mola un montón. Y si tienes niños, la Navidad sabe mejor, pero que nunca falte el buen humor. Nosotros te deseamos que el año viejo sea un borrón. Estamos cada mañana para hacértelo mejor. Sal a la calle y grita feliz Navidad, de parte de los que hacemos Fórmula Lesam.
Estàs escoltant Fórmula Lesan a Ràdio Estel.
Sal a la calle y grita feliz Navidad.
vida de parte de los que hacemos Fórmula Lesan. Con una copita de vino todo sabe fenómeno. ¿Dónde estará CR7 en el año 2018? Lo tengo aquí anotado, Josep, en el pantallón, por favor. Puro fútbol. Pero que nunca falte el buen humor. Mis deseos para el año nuevo, becario Shikira, aquí no. Yo pido una camisa nueva que absorba todo el sudor, joder. Que desaparezcan del fútbol los chubusteros. Pero que nunca falte el buen humor. Nosotros te deseamos que el año bueno sea un borrón. Estamos cada mañana para hacerte lo mejor. Sal a la calle y grita feliz Navidad. De parte de los que hacemos Fórmula Lesan. Llega la Navidad y hay muchas cosas en que pensar. Que Sergi San Pedro mejore ya su catalán. Y que nuestra Laurita llegue al menos puntual.
Y que Du Mutante deje de cantar.
La influencia del hormiguero.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
A Radio Estel, Fórmula Lesan.